Bon dia, són les 8.
La caravana, amb Joan Trias.
A pràcticament hores per l'inici del debat d'investidura, la llei d'amnistia ja s'ha registrat al Congrés per iniciar el seu tràmit per ser aprovada. Tothom semblaria coincidir-hi. Un nou pas, una nova via de diàleg i una porta oberta a fer les coses diferents. Tothom? No. L'extrema dreta segueix atiant el carrer i apagant l'incendi amb el foc d'un discurs perillós. Sempre al límit de la línia vermella, que separa el feixisme de la democràcia, perquè l'extrema dreta serà feixista, però de tonta no té un pèl. Traïdors, govern il·legítim, tractar el cap de l'executiu de colpista i delinqüent, el llenguatge ens transporta a èpoques d'una Espanya que volen tornar al blanc i negre, al sèpia, gairebé, si el recorden, aquell marrobert merda d'oca que penjava la paret de les escoles amb un retrat amb bigotet. I el neofeixisme se l'atura de moltes maneres, amb la veritat, amb la dignitat, amb la decència, amb accions polítiques com una amnistia cap a qui pensa diferent, o amb una investidura d'un govern que ha costat de garantir-se els vots necessaris, però més difícil tindrà la legislatura. Perquè a la contra de l'extrema dreta sempre hi ha la democràcia, sempre hi ha el pensament, però sobretot la tolerància cap al qui pensa diferent. Escrivia Vicent Andrés Estellés al llibre de les Meravelles, l'any 71. Potser et maten o potser s'enriguen, potser et delaten. Tot això, però, són banalitats. Allò que val és la consciència de no ser res si no s'és poble i tu greument has escollit, després del teu silenci estricte, camines decididament. Són les 8 i un minut i qui pujarà a la caravana un dia com avui? Núria Ros, molt bon dia.
Bon dia. Avui a la caravana analitzarem el llenguatge i la imatge de l'extrema dreta espanyola dels últims dies amb el reconegut historiador especialitzat en Guerra Civil Espanyola, Josep Maria Soler i Sabater. A més, a partir de les 10 continuarem parlant sobre història i esport amb el doctor en història i professor de la Blanquerna, Universitat Ramon Llull, Xavier Pujades. I a dos quarts d'onze pujaran a la caravana Ferran Serra, Àngels Puig i, atenció, també hi pujarà Anna Regalón, volíem dir. Ella és la mare de l'activista Marcel Vivet, condemnat a 5 anys de presó per una suposada agressió a un mosso d'esquadra durant una manifestació en contra del dispositiu policial de l'1 d'octubre. En respondrà què li sembla la proposta de llei sobre l'amnistia que podria tancar el cas que està pendent de resolució de recurs. Tot plegat en un dia on també parlarem de filosofia amb el nostre filòsof de capçalera, Leo Espluga. I a 11:45 parlarem de la nova sèrie de 3CAT, La mirada de la Fiona, amb l'actriu Mireia Oriol, i a les 12 parlarem de la iniciativa solidària que mira cap a la gent gran i cap al teatre Grans Teatreros. En parlarem de tot plegat amb el responsable del projecte, Pepe Zapata, i a 12:45 tornarem a obrir les portes de la consulta per viure en salut, com sempre, amb el doctor Jacinto Valverde. I a la una encararem la recta final del programa amb la dissenyadora de moda Inés Ferrés. Parlarem de xocolata amb el mestre xocolater Lluc Cruselles a la Girocleta d'Olma Giró. I acabarem programa, com sempre, amb el Bona Vesprada de Rafa Sanahuja.
Tot això i molt més a La Caravana, un programa sobre rodes.
Caravaneres i caravaneros, ja som aquí.
Això serà les properes hores en aquest programa. Abans, però, coneguem els titulars més rellevants de la jornada. Júlia Julbé, bon dia.
Bon dia, Joan.
El PSOE registra en solitari la llei d'amnistia que preveu tirar endavant amb els vots de Sumar, Esquerra, Junts, Bildu, PNB i BNG, tot plegat a menys de 2 dies perquè comenci el debat d'investidura de Pedro Sánchez.
Els socialistes han estat negociant els últims serrells de la norma amb Junts primer i Esquerra després, sense aconseguir tancar un acord definitiu. El registre en solitari implica, per tant, un canvi de guió en els plans de Ferraz, que preveia que el text portés la signatura de tots els socis d'investidura excepte Coalició Canària.
Mentrestant, centenars de persones s'han concentrat per 11a jornada consecutiva a les immediacions de la seu del PSOE al carrer Ferraz de Madrid per protestar contra la llei d'amnistia, la investidura de Sánchez i Carles Puigdemont.
Davant d'aquest context, l'expresident de la Generalitat ha tornat a reclamar l'assignació immediata i amb caràcter urgent d'una escorta per part dels Mossos d'Esquadra.
I atenció també a les restriccions d'aigua a Catalunya per la sequera, que són imminents. Les reserves es situen situen al seu mínim històric des de 1989. Actualment, els embassaments a les conques internes estan al 18,89 de la seva capacitat de mitjana.
I precisament avui el director de l'Agència Catalana de l'Aigua, Samuel Reyes, compareix al govern per actualitzar la situació i podria anunciar noves restriccions.
I alerta també als usuaris de Bicing de Barcelona. Després de 6 hores de negociacions es manté la vaga indefinida que comença a partir d'avui.
Les negociacions entre els treballadors i l'empresa que gestiona el servei no han arribat a bon port i els sindicats han convocat una vaga indefinida, com deies, a partir d'aquest dimarts. Per això recomanen als usuaris que, mentre duri la protesta, busquin sistemes de transport alternatius. Aquest matí han convocat una protesta a la plaça de Sant Jaume.
I anem cap als esports. Pol Corredoira, bon dia.
Hola, Joan, bon dia.
El Barça femení comença la defensa del títol de la Champions.
Aquesta nit comença el camí europeu de les de Jonathan Giraldez, que compleix 100 partits a la banqueta blaugrana. Serà a les 9 de la nit, quan el Barça rebi el Benfica a l'estadi Johan Cruyff a la jornada inaugural de la Champions femenina.
I la selecció espanyola masculina, que ja prepara els últims dos partits de classificació per l'Eurocopa.
Fa matemàticament classificada, però amb l'objectiu de ser líder de grup. Ahir l'equip de De La Fuente va entrenar sense Ferran Torres ni Gaià. Dijous s'enfronta a Xipre i diumenge a Geòrgia.
I a la cara B de l'actualitat, de què ens parlaràs avui, Núria?
De la nova estafa de moda entre els delinqüents. Atenció, perquè en aquest cas la tendència canvia. Els telèfons mòbils deixen de ser els grans protagonistes dels enganys i passen a ser-ho les monedes de 2 euros.
6 minuts que passen de les 8, temps i trànsit.
A Ràdio Estel estàs escoltant La Caravana.
Vinga, va, i a aquesta hora saludem el meteoròleg Jordi Miralles per tal de saber quin temps ens espera un dia com avui. Jordi, molt bon dia.
Hola, Joan, bon dia. Comencem la jornada amb un ambient molt suau. Tenim temperatures en aquests moments que estan fregant els 20 graus en alguns punts de la costa, però evidentment fa fred a l'interior amb temperatures per sota dels 10 graus en molts casos. Per tant, molt contrast entre les temperatures a un lloc o a un altre, depenent d'on estiguem situats. El que sí que tenim clar és que al centre del dia tindrem temperatures altes a tot el país, màximes de 23 a 28 graus. Són temperatures més típiques de finals de febrer que no pas de mitjans del mes de novembre. Amb un dia que serà bàsicament assolellat, però sempre amb la presència de núvols mitjos i alts, però que seran poc importants. La previsió per demà ens indica temperatures més baixes. Baixaran entre 2 i 4 graus, especialment les màximes. Ho faran també una mica les mínimes. I demà tindrem un augment de la nuvolositat que de cara a la tarda podria arribar a donar algun ruixat molt dispers i aïllat a punts a les comarques de Girona. Però la resta, ni gota.
Gràcies, Jordi. Hora també de conèixer l'estat de les carreteres catalanes. Per tant, anem cap al RAC. Àlex Huguet, bon dia.
Molt bon dia. L'accident a la C-58 a Sant Quirze del Vallès ja acumula més de 6 quilòmetres de congestió en sentit sud, tot i que no hi ha carrils tallats, però la cosa es va complicant en tot el tram des de Terrassa. Això s'hi suma també l'avaria d'un camió a la Ronda Litoral en sentit nord, just després de l'enllaç des de la C-31, i per tant es van acumulant més cues als trams de la C-31 i l'A-2, arribant a la Ronda, i encara un altre accident que per ara no provoca massa cues a l'AP-7, a Sant Cugat del Vallès en sentit sud, amb un carril tallat, i a banda d'això hi ha retencions habituals i a les rondes més enllà de la incidència continuen augmentant també les cues en sentit Llobregat, sobretot a la litoral, amb 7 quilòmetres des d'abans d'arribar al nus del Besòs. És tot des del RAC. Bon dia.
Gràcies, Àlex. Rafa Sanauja, què tal? Bon dia.
Bon dia, Trias. Què fas? Què t'ha caigut?
Agafo el tap del boli.
Ah. M'ha caigut. Molestava el terra,
sí. Tinc toc amb aquestes coses.
Molt bé.
Ho parlarem després amb Andreu González, també.
Bueno, has començat el dia citant Vicent Andrés Estellés, eh?
Sí, soc molt fan.
Ja tot pot anar... No pot anar ja, ara, a pitjor. Anirà ja pitjor, aquest programa.
Segurament.
Començat amb
després d'Estellers, sempre.
En fi.
Ai. Què, a qui li donem el bon dia avui?
Vinga, va, per als sofers abnegats viatgers de l'Imserso.
El compàs del xacatxà, el xacatxà del tren, que gusto de viajar cuando se va en express, pues parece que el amor...
Aquesta cançó, si l'escoltes des del principi,
sí,
explica que conforme puja el tren, la dona que canta la cançó de Mocedades, o el consorcio, als 10 segons hi ha un portuguès que se li declara.
Sí o no?
Als 10 segons, eh?
Ràpid,
els
això,
portuguesos, eh?
Ja ho tenen, això, els portuguesos.
Els portuguesos italians, ojo, cuidado. Bueno, escolta, que són moltes les informacions que parlen d'un començament de temporada caòtic per als viatgers de l'Imserso, i és clar, és una pena. El Pol ja s'ha pigut greu.
No ho sabia.
Sí, sí, doncs està la cosa complicadíssima. El programa de vacances per a jubilats ideat per Felipe González, per consiguient, fa 40 anys que no aconsegueix reprendre el vol, malgrat a la seva última edició, que el govern prometia una modernització, per adaptar-lo als nous temps. Ep. Això és com s'ha de fer, però bueno. Però la realitat és que no hi ha hagut res, no han adaptat res. I a les habituals queixes dels operadors, que s'han quedat sense poder participar dels megacontractes i dels hotelers pels preus baixos, que diuen que no els hi dona beneficis, pobres, s'han sumat aquest any els usuaris, els propis usuaris de l'Imserso, davant el col·lapse del sistema informàtic en l'arrencada de la campanya i la impossibilitat d'aconseguir una plaça. Està complicat, això, eh?
Sí, és que...
Vols viatjar i no hi ha manera. Està tot fet unes, doncs, unos zorros i no s'ho mereixen els nostres persones grans. Es mereixen bufets lliures que els facin sentir feliços, com tothom a la vida, però ells més encara. Per tant, avui un pensament per ells. Bon dia, esperant que tot millori.
I qui necessitarà vitamines aquest matí?
Ai, és que em fa gràcia aquestes vitamines. Vitamines, perquè avui és un dia important per als moltíssims fans de Bruce Springsteen.
Pesau, bien interpretau, no sabia escuchau, algo tan mal...
Pesau, no sé si s'agafa el missatge. Imagino que sí, perquè és prou explícit, no hi ha que interpretar massa. Jo no agafo Vicent Andrés Tellers, agafo un raper qualsevol que diu pesau. Bruce Springsteen, ja ho sabem, torna a Barcelona després de dos concerts a la capital catalana a la primavera passada. El cantant nord-americà de 74 anys, però fet un toro brau, tornarà a casa, no per Navidad, sinó per estiu, per actuar a l'Estadi Olímpic el proper 20 de juny del 2024, de l'any que ve. Es va saber fa un parell de setmanes i, esclar, les ordres de fans de Bruce avui són veritablement histèrics i histèriques. Tot perquè avui dimarts, 14 de novembre, d'aquí re, d'aquí menys de dues hores, a les 10 del matí, ja es podran adquirir les entrades que estaran disponibles, preneu nota, fans de la turra de Bruce Springsteen, tant al lloc web de Doctor Music com al portal entrades.com. Cal destacar que els compradors podran adquirir un màxim de 6 localitats. Això hi ha gent que ho vol poc, hi ha gent que entra i vol 100. És una cosa increïble. I pel que fa al preu, la cosa oscil·larà. Els preus es veig prou bé. Entre 65 euros i 128. No és massa car, no? No, ja com ve tant, ha baixat la demanda.
Joan, què fas?
Està mirant la web. Ja està mirant la web. Ah, i té aquí la targeta de crèdit. És fantàstic, perquè ara te la clonaré i ja veuràs quins carrers més divertits.
Ara a les 10 comprarem en directe, eh?
Home, ja, si tu sempre fas aquestes coses. A les 10 que tenim, aquí ignoraràs per...
A les 10 ignorarem un historiador, em sembla.
Ah, un historiador, perfecte.
Sí.
No
Xavier,
passa res.
Xavier Pujades, doctor en història, professor de Blanquerna, Universitat de
Montjuïc. Però una cosa molt complexa i tu vas fent. No
hi ha problema. Sí.
Total, que la relació especial amb Barcelona continua, la turra continua, la Bruce Springsteen mania continua i torna, i vitamines per als fans avui, com tu.
Ara, a qui no li arrencarà el cotxe avui?
Ui! A ells és igual, perquè viuen en el seu món. Però als usuaris de bici i patinet de Barcelona.
Oye, Carlos, llévame en tu bicicleta. Quiero que recorramos juntos esta zona. Desde Santa Marta hasta la Arenosa. Llévame.
A part de la vaga de bici, això va a part, Però resulta que l'Ajuntament de la capital catalana instal·larà en les pròximes setmanes una quarantena de senyals arreu de la ciutat que obliguen els usuaris de bicicleta i patinet a baixar-ne. O sigui, que no poden anar constantment en patinet.
No,
han de baixar de tant en tant, perquè hi ha zones que no es pot. Són senyals circulars de color blau, ja us adverteixo, i tenen dibuixada una personeta que camina al costat d'una bici o un patinet. Està guai, està bé, és com un còmic. S'ubiquen en indrets on ja estava prohibida la circulació sobre aquests vehicles per reforçar el missatge, saps? Per dir, escolteu, aquí teniu la senyal on espais on hi ha aquests problemes de convivència amb els vianants. És a dir, que els usuaris de bici o patinet, per aquí ja no podien anar en bici o patinet, per aquestes zones, però ara tenen la senyal perquè no puguin dir res. Saps? No, està la senyal ja explícita. Si és que tots són problemes per a ells, Joan. Són gent amb problemes. Interpreta-ho com vulguis.
Uau. Anem forts avui, eh?
Bueno, escolta. Bé, és dimarts. Estem de pujada. Dijous ja saps que no valem per res.
Però espera't aquest dijous.
Calla. Vitamines i el que sigui.
L'informatiu va.
La caravana, l'informatiu.
I comencem aquest informatiu amb una notícia d'última hora. En marxa un dispositiu policial contra un grup criminal transnacional especialitzat en robatoris amb força a domicili. Júlia.
Sí, es tracta d'un operatiu conjunt amb la Policia Nacional, la Interpol i també l'FBI. S'estan fent entrades i escorcolls a diversos punts de l'àrea metropolitana de Barcelona, entre els quals a la capital catalana, Cornellà de Llobregat i també Badalona. Hi participen uns 350 efectius de la policia catalana, entre investigadors, agents de l'ARRO, BRIMO, TEDx i membres de la unitat canina. Es preveuen diverses detencions. La investigació es troba sota secret d'actuacions.
I ara, sí, en plena política, el PSOE registra en solitari la llei d'amnistia que preveu tirar endavant amb els vots de Sumar, Esquerra Republicana, Junts, Bildu, PNB i BNG. Els socialistes han estat negociant els últims serrells de la norma amb Junts primer i Esquerra després, sense aconseguir, això sí, tancar un acord definitiu, i han optat per registrar la llei i confiar que els grups que li han donat suport s'afegeixin a l'entesa durant la tramitació. El registre en solitari implica un canvi de guió en els plans de Ferraz, que preveia que el text portés una signatura de tots els socis. Amb la Judit Casella repassem amb detall què diu el text i quins casos hi quedarien inclosos. Judit, molt bon dia.
Bon dia. La llei inclou tots els casos que estan relacionats amb la independència de Catalunya des del 2012 i fins a l'actualitat. La consulta del 9 de novembre, l'1 d'octubre i la declaració unilateral d'independència. Així, qualsevol persona que estigui encausada per un delicte de desordres públics o de malversació se'n podrà beneficiar sempre i quan no s'hagin afectat els interessos financers de la Unió Europea. La llei no parla explícitament de l'OFER, però s'entén que s'incorporen casos com el de l'exconseller d'Interior Miquel Buch per l'escorta a Carles Puigdemont o el de Josep Lluís Alai per haver pagat amb diners públics un viatge per fer d'observador en el referèndum d'independència de Nova Caledònia. S'entén també que Puigdemont podrà tornar a Catalunya perquè el text parla en concret que quedaran sense efecte les ordres de busca i captura i ingrés a presó. Els policies i guàrdies civils també podran beneficiar-se de la mesura, tot i que no aquells que hagin causat danys de lesa humanitat, com el que va disparar contra Roger Espanyol i li va provocar la pèrdua d'un ull. El preàmbul del document defensa la llei perquè la Constitució no prohibeix explícitament l'amnistia i argumenta que ja té precedents a Espanya amb la llei d'amnistia del 77.
I els partits negociadors de l'amnistia confien que la llei supera els esculls dels tribunals perquè defensen que és constitucional.
Sí, el Partit Socialista diu que és una bona llei i que respecta els principis democràtics. Elia Tortolero n'és la portaveu.
Que és una llei totalment constitucional. I, per tant, doncs estem convençuts de que el text que presentarem no tindrà més cap dificultat.
Junts, per la seva banda, està satisfet amb els resultats perquè asseguren que la llei que s'ha presentat és la que han negociat. La diputada del Congrés, Míriam Nogueras, treu pit de l'acord.
I nosaltres hem estat treballant amb aquest text, que és el text amb el que hem treballat des del primer dia. Si algú ha negociat altres textos o no els ha ensenyat, per tant, entenem que la feina s'ha fet on s'ha fet i que la llei que es registri serà la que hem negociat nosaltres des de fa tantes setmanes.
I Esquerra Republicana ha explicat que ha rebut el text del PSOE a 2:45 de la matinada de dilluns i que l'equip jurídic i tècnic dels republicans l'estan revisant. Ho explica Raquel Sanz, la portaveu.
Els nostres equips negociadors, l'equip tècnic i jurídic, a hores d'ara està revisant aquest text amb la voluntat, com hem expressat en tot moment, de que aquesta amnistia sigui una amnistia per tothom.
Així mateix, Sanz ha afegit que Esquerra Republicana no descarta cap via per millorar la llei, també un cop registrada i, per tant, a través d'esmenes durant el seu tràmit parlamentari.
I precisament el ministre de la Presidència, Félix Bolaños, que ha defensat aquest dilluns el text d'amnistia i ha assegurat que és impecable des del punt de vista constitucional.
Ha dit també que serveix per tancar ferides i fomentar la convivència per tal, diu, de superar un conflicte que fa més d'una dècada que es pateix. També ha recordat que l'amnistia és una eina útil, democràtica i també eficaç, reconeguda a nivell internacional, i ha volgut també tranquil·litzar aquells que els hi estigui generant preocupació.
Comprendemos perfectamente que haya personas que en estos días hayan podido tener alguna preocupación con la ley de amnistía, pero hoy cuando la hayan leído se habrán tranquilizado y habrán visto que es una norma constitucional que busca claramente mejorar la convivencia en nuestro país. Es una norma para hacer mejor España y mejor la convivencia en nuestro país.
Bolaños ha recordat, tal com explicava la Judit ara, que la llei amnistiarà les responsabilitats de tots els actes vinculats al procés entre l'1 de gener del 2012 i aquest 13 de novembre del 2023 i que no només afectarà els líders independentistes, sinó també a persones sense tant de protagonisme que han pogut cometre també actes delictius, com ara professors d'escola, funcionaris i bombers.
Per cert, una llei d'amnistia que els partits independentistes havien exigit que registrés al Congrés abans del debat d'investidura que començarà demà a les 12 del migdia.
El debat s'iniciarà amb la intervenció sense límit de temps del candidat a la presidència, Pedro Sánchez, i després començaran els torns de rèplica de tots els partits amb representació. Després d'aquests torns, ja de cara a dijous, es farà la votació. Pedro Sánchez tornarà a ser president amb els vots de 179 diputats, per tant, en tindrà prou en una primera votació on es necessita com a mínim el suport de 176 dels 350 diputats totals.
Mentrestant, el Ministeri de l'Interior prepara el dispositiu policial per brindar al Congrés dels Diputats per la investidura.
Es preveu que es puguin repetir concentracions com la que hem vist els darrers dies davant la seu del PSOE, al carrer Ferraz. Dos dies abans del ple, la Policia Nacional fa els primers passos per tal que els concentrats no s'acostin a l'edifici i s'acumulen també tanques de seguretat, agents d'informació de paisà i antiavalots i furgonetes.
I encara en clau amnistia, el vicesecretari d'Organització del Partit Popular, Miguel Tellado, ha promès aquest dilluns que el partit utilitzarà tots els recursos, tant jurídics com polítics, per aturar l'amnistia.
Los recursos políticos, acudiremos a las instituciones, a la justicia, y estaremos en la calle con la gente que se opone a este atropello democrático que supone para nuestra democracia una ley de este tipo. La ley de amnistía y el lawfare que exigen desde Junts es reconocer que la justicia actuó mal frente al 1 de octubre y que además actuó de mala fe.
Poc després que es conegués el contingut de la proposició de llei, ha agregat que per permetre la humiliació de l'estat de dret i també la humiliació de la separació de poders essencial a qualsevol democràcia, Pedro Sánchez hauria de marxar del país en un maleter.
Per cert, Miguel Tellado, que parla de lawfare, però el text de l'amnistia no hi apareix la paraula lawfare en cap de les seves frases. Però, en fi. D'altra banda, el sindicat Jupol assegura que la llei d'amnistia és un menyspreu cap als 10.000 policies que es van traslladar a Catalunya l'octubre del 17 i també el 19 per defensar la unitat d'Espanya.
El sindicat afirma que aquesta llei deixa fora la gran majoria dels agents de la Policia Nacional imputats per l'1 d'octubre i els disturbis post-sentència del procés. En un comunicat afirmen que aquesta llei és un atac a l'estat de dret, la separació de poders i la Constitució i també una manca de respecte cap als milers de policies que van arriscar la seva vida. Consideren que beneficiarà només els impulsors del que han titllat d'intent d'un cop d'estat i els manifestants que han identificat com a violents, diuen, encarregats de sembrar el caos.
I reacció també a la sala del govern del Tribunal Suprem que ha aprovat aquest dilluns per unanimitat una declaració en què defensa que l'actuació judicial s'ajusta sempre a la llei i rebutja que sigui fiscalitzada.
Els magistrats reaccionen així a l'acord entre PSOE i Junts. En concret, la declaració afirma que l'exercici de la funció jurisdiccional s'ajusta sempre a la legalitat, a la defensa de la Constitució i a la salvaguarda de drets i llibertats de tots els ciutadans, en particular de la igualtat en l'aplicació de la llei. A més, remarca la necessitat de preservar i també garantir la independència judicial des de totes les institucions i preveu incompatible amb ella la fiscalització o supervisió de la tasca jurisdiccional per altres poders de l'Estat.
I centenars de persones s'han concentrat per onzena jornada consecutiva a les immediacions de la seu del PSOE al carrer Ferraz de Madrid per protestar contra la llei d'amnistia i la investidura de Pedro Sánchez com a president del govern.
Una protesta que novament començava cap a quarts de vuit de la tarda i a poc ha anat reunint manifestants amb crits i pancartes contra Pedro Sánchez i contra l'expresident de la Generalitat, Carles Puigdemont, i a favor de la unitat nacional. Sánchez, covard, no ens enganyen, Catalunya és Espanya, és una dictadura, no investidura, són alguns dels crits que proferien els concentrats. També van demanar la convocatòria d'unes noves eleccions i una vaga general.
Davant d'aquest context, Carles Puigdemont ha tornat a reclamar de manera urgent una escorta dels Mossos d'Esquadra, un servei que li pertocaria per llei en haver estat president de la Generalitat.
Sí, en una carta adreçada al conseller de l'Interior, Joan Ignasi Elena, li recorda que ja fa 22 mesos que li va fer aquesta mateixa petició i lamenta que fins ara no hagi tingut resposta. Per aquest motiu, Puigdemont reitera aquesta petició, tenint també molt present l'augment del nivell de perillositat i risc per a la seva persona, detectat especialment des de fa algunes setmanes. La carta l'assigna Josep Lluís Alai, cap de l'oficina del president Carles Puigdemont.
I tornem cap a Madrid perquè l'Audiència Nacional serà l'encarregada d'investigar el tret que van disparar l'expresident del Partit Popular de Catalunya, Aleix Vidal Quadras. El jutge Francisco de Jorge argumenta que el que ha passat pot ser un delicte de tentativa d'assassinat de naturalesa terrorista i per això la causa se la queda a l'Audiència.
I de fet, ja el mateix dia de l'incident, la pròpia víctima i el seu entorn van apuntar una possible autoria iraniana de l'atac pels seus vincles amb l'oposició i l'exili iranià. La investigació ha estat declarada secreta pel jutge. Recordem que el passat dijous Vidal Quadras va quedar ferit a la cara per una bala que va travessar-li la mandíbula de banda a banda.
I encara l'Audiència Nacional ha rebutjat la recusació de l'instructor Manuel García Castellón en la causa del tsunami democràtic promoguda per Oriol Soler, un dels investigats.
Considera que l'escrit de recusació es va presentar fora de termini, ja que es va plantejar un mes després de les declaracions de García Castellón que el motiven. En concret, Soler reclamava per tal instructor per unes afirmacions que va fer el mateix magistrat en el marc d'una conferència a Ourense el passat 5 d'octubre, però l'escrit no es va registrar fins un mes després, el 7 de novembre. El jutge va declarar aleshores que la Constitució tampoc està prohibida l'esclavitud i, tot i això, no és possible.
I encara en política, però municipal, el govern de Collbon inicia el camí per modificar l'ordenança de convivència amb el màxim consens polític i social perquè el text modificat entri en vigor a finals del 2024.
La comissionada de convivència, Montserrat Surroca, ha precisat que aquests grups abordaran la revisió de l'actual ordenança, així com també nous àmbits a regular, la revisió dels imports de les sancions i la perspectiva de gènere i corresponsabilitat. Segons ha explicat el tinent d'alcaldia de Seguretat, Albert Batlle, aquest dilluns, l'executiu ha convocat l'oposició per explicar als grups municipals la metodologia del treball i traslladar-los el compromís de consensuar la modificació de l'ordenança actual, que per cert és del 2006. L'objectiu és mantenir la carcassa de l'actual ordenança, però fer els ajustaments que toquin, tenint en compte que, com dèiem, es va redactar fa gairebé 20 anys.
I mirem ara cap al conflicte del Pròxim Orient. Membres de Metges Sense Fronteres han demanat des de l'hospital Al-Shifa, el més gran de Gaza, garanties per poder evacuar els pacients.
I és que l'exèrcit israelià va atacar el cap de setmana passat l'equipament que des d'aleshores està sense llum, aigua ni tampoc menjar. L'alarma dels metges es deu al fet que si els respiradors continuen apagats, la gent que depèn d'ells morirà en poques hores. Els mateixos professionals han denunciat atacs a ambulàncies i trets de francotiradors als mateixos pacients i han revelat que la situació és molt dolenta i inhumana.
Precisament, les autoritats de Turquia han informat aquest dilluns que el buc medicalitzat enviat a Egipte per ajudes a les víctimes dels bombardejos a la Franja de Gaza ha arribat al port de l'Arish.
Sí, es tracta de la primera embarcació d'aquest tipus amb 8 hospitals de campanya, ambulàncies i prop de 500 tones de subministraments mèdics que arriba al port egipci situat al prop del pas de Rafah, la frontera de la Franja. Per ara és l'únic punt d'entrada de l'ajuda humanitària a la zona.
I a tot plegat, la Unió Europea està estudiant obrir un corredor marítim perquè l'ajuda humanitària arribi també a la Franja de Gaza.
Això és el que ha apuntat aquest mateix dilluns el representant de la Unió, Josep Borrell, que ha dit que el club comunitari està mirant com desenvolupar la idea perquè l'ajuda humanitària arribi a la Franja a través del mar. La idea seria construir ports flotants perquè a hores d'ara a Gaza no n'hi ha. L'alt representant ha remarcat que el pas de Rafah és insuficient perquè arribi tot l'ajut humanitari necessari.
I precisament avui està previst que un segon grup d'uns 80 hispanopalestins surti de Gaza sempre que el pas de Rafah estigui obert.
Sí, se sumen a un primer ja de 40 persones que ahir va sortir de la Franja i que van aconseguir arribar a Egipte, on ja han passat el control. El ministre d'Exteriors en funcions, José Manuel Álvarez, ha detallat que les pròximes hores ja seran traslladats a Espanya. En aquest primer grup s'ha prioritzat les famílies amb infants petits i persones grans vulnerables.
Fem un darrer apunt en informació internacional perquè el Regne Unit, l'exprimer ministre David Cameron, ocuparà el Ministeri d'Exterior. El fitxatge de l'exlíder conservador arriba després de la destitució de la ministra d'Interior, Suella Braverman, per acusar els manifestants pro-Palestina de donar suport al terrorisme islamista.
Cameron ocuparà d'aquesta manera la cartera d'Exteriors després de deixar el govern britànic ara fa 7 anys. El càrrec l'ocupava fins ara James Cleverly, que assumirà el Ministeri de l'Interior. Cameron torna, per tant, a la primera línia política després de dimitir com a primer ministre britànic l'any 2016, quan el Brexit es va imposar en el referèndum que ell mateix havia convocat. Així doncs, els conservadors incorporen un perfil més europeista per a la cartera d'Exteriors del Regne Unit.
I atenció a aquesta hora perquè també us expliquem que les restriccions d'aigua a Catalunya per la sequera són imminents. Les reserves se situen al seu mínim històric des del 1989. Actualment, els embassaments a les conques internes estan al 18,89% de la seva capacitat mitjana. Avui el director de l'Agència Catalana de l'Aigua, Samuel Reyes, compareixerà al govern precisament per actualitzar la situació i podria anunciar noves restriccions al territori.
Sí, si res no canvia, ben aviat bona part de Catalunya entrarà en fase d'emergència per sequera extrema. Això vol dir que s'avançaria la previsió que havia fet ja l'Agència Catalana de l'Aigua, que apuntava que aquesta situació arribaria abans d'acabar aquest any. La fase prèvia a l'emergència, l'excepcionalitat, inclou força restriccions que s'han estat aplicant a més de la meitat de municipis des d'aquesta passada primavera. Amb la nova situació s'activarien, per tant, restriccions més severes, com per exemple que l'abastament de la població no superi els 200 litres per habitant i dia, així com la prohibició d'omplir piscines totalment o parcialment. També la prohibició de regar amb aigua potable, jardins i zones verdes, tant particulars com públiques. Precisament aquest matí Aigües de Barcelona presenta un pla d'actuació per fer front a la sequera i, com deies, més tard al migdia compareix el director de l'ACA, Samuel Reyes.
I avancem amb més temes perquè les entitats en defensa de l'habitatge de Barcelona asseguren que la mesura de fer un 30% d'habitatge públic en obres noves o grans reformes és útil. Per això denuncien que el PSC i Tries per Barcelona volen eliminar la norma i els acusen de mentir quan aquests partits diuen que s'ha de modificar.
Moviments com el Sindicat de Llogateres o també la Plataforma d'Afectats per la Hipoteca afirmen que no és casualitat que els partits vulguin desmuntar aquesta norma. Ho explica la portaveu de la Plataforma Barcelona, Lucía Delgado.
No és casual que ara, el 2023, quan es pot exprimir al màxim i pot funcionar al 100%, és que no és casual que ara la vulguin tombar. Realment, si s'hagués fet unes inspeccions com caldria, segurament doncs hi haurien ara mateix molts més pisos que comptaria la ciutat.
Unes entitats que reclamen més control dels governs municipals a les llicències que donen a les constructores i asseguren també que aquesta norma és l'únic que permet fer habitatge públic i també accessible al centre de la capital catalana i s'evita que els barris acabin sent només per a rics i turistes. Si no, expliquen que aquestes promocions sempre acaben expulsades a la perifèria.
I d'altra banda, la Confederació Estatal d'Associacions Veïnals ha demanat al govern espanyol que faci efectiva la llei de l'habitatge a les comunitats que ja han declarat zones tensionades.
En el marc de la tercera trobada veïnal de grans ciutats, celebrada a Barcelona, la Confederació ha animat la resta de comunitats a declarar-les i ha instat també les administracions a impulsar projectes d'habitatge protegit a les ciutats que tenen sòl edificable, ampliar la compra directa pel tanteig i retracte a zones urbanes sense sòl i elevar també la inversió pública en aquest àmbit al 2% del PIB. També ha recomanat que es regulin els lloguers d'ús turístic, temporal i d'usos comercials per combatre, diuen, l'especulació.
I alerta els usuaris de Bicinc de Barcelona perquè les negociacions entre els treballadors i l'empresa que gestiona el servei no han arribat a bon port i els sindicats han convocat una vaga indefinida a partir d'avui. Per això recomanen als usuaris que mentre duri la protesta busquin sistemes de transport alternatius. Ens ho explica tot plegat el nostre company Pau Massip. Bon dia.
Bon dia. Els sindicats avisen que faltaran bicicletes a les parades i que n'hi haurà moltes sense reparar, una situació que molts usuaris pateixen cada dia. Per això, a més de millores salarials, els treballadors també reclamen més plantilla per poder oferir un bon servei als ciutadans. Ho explica Julio Moreno, delegat de la CGT i president del Comitè d'Empresa de Bicing, en declaracions a Ràdio Estel.
Sí que hemos exigido que se ampliaran turno. Hasta ahora hemos conseguido que se ampliara algún turno de nocturno para reparación, pero esto es como porádico al año, ¿no? Son 6 meses, 5 meses, cuando hay gran demanda de bicicletas rotas, pero no es una continuidad. Ahora mismo, para las 7.000 bicicletas que hay en el parque de Bicin, en toda Barcelona, hay unos 24 mecánicos.
A la pràctica, això vol dir que hi ha gairebé 300 bicis per cada mecànic de Bicin. A més, les reparacions de les bicicletes elèctriques porten més feina i la calor afecta les bateries. De fet, aquest estiu hi va haver 3.500 bicicletes sense funcionar. Per tot plegat, els sindicats han convocat una protesta avui a 11:15 del matí a la plaça de Sant Jaume, a Barcelona.
Gràcies, Pau. Més qüestions. Des d'aquest dilluns, els panells informatius de les sales de vista dels jutjats s'hi poden llegir els missatges on s'explica que en tots els actes davant de l'administració jurídica es té dret a parlar tant en català com en castellà.
Sí, l'objectiu, segons afirma el Departament de Justícia, Drets i Memòria, és recordar als declarants que tenen dret, per tant, a triar la llengua amb la qual se sentin més còmodes, tal com estableix la legislació lingüística i la llei del poder judicial. Amb la mateixa finalitat de fer visible aquest dret, el departament també preveu reforçar la cartelleria i els rètols informatius dins de tots els edificis judicials, així com també facilitar als interessats la documentació en totes dues llengües oficials.
I atenció, perquè Protecció Civil farà sonar demà les sirenes de risc químic a tres comarques de la província de Barcelona, concretament el Baix Llobregat, el Barcelonès i el Vallès Occidental.
Es tracta d'una nova prova que ja es va fer al setembre a Tarragona i que anirà acompanyada d'un enviament massiu de missatges als telèfons mòbils. 40 sirenes de 16 municipis, per tant, s'activaran a partir de les 11 del matí. Es calcula que l'àrea d'afectació d'aquest simulacre serà de 470.000 persones.
I amb mobilitat, Adif implementarà el servei d'autopistes ferroviàries per mercaderies en la connexió d'ample ibèric entre Tarragona i Saragossa a través de Lleida.
I per això licitarà durant el primer trimestre del 2024 la redacció dels projectes que han d'adaptar els galips de 6 túnels i 16 passos superiors als tràfics que generin aquests serveis. La inversió estimada per als treballs supera els 60 milions d'euros. Segons ha apuntat Adif, aquesta línia és clau per al desplegament de les autopistes ferroviàries de l'Estat perquè és la que té més demanda en el conjunt de la xarxa ferroviària, amb més de 100 circulacions setmanals per sentit. A més, també permetrà enllaçar en futurs serveis des d'Algesires, Huelva o Vitoria.
I encara us expliquem que la UGT ha demanat endurir l'acomiadament i que torni la indemnització de 45 dies per any treballat, això sí, amb un límit de 42 mensualitats.
El secretari general de la UGT, Pepe Álvarez, ha assegurat que es tracta d'una de les qüestions pendents des de la reforma laboral i creu que ha de ser un objecte de debat fonamental durant aquesta pròxima legislatura. Actualment, la indemnització és de 33 dies per any treballat amb un límit màxim de 24 mensualitats. Al seu torn, el vicesecretari general de Política Sindical, Fernando Luján, ha apuntat que el cost de fer fora un treballador ha de ser just i adequat.
I canviem de qüestió perquè l'Hospital Parc Taulí de Sabadell ha posat en funcionament una aplicació mòbil per pacients usuaris a través de la qual es pot saber el temps d'espera a urgències o consultar les visites i les proves programades.
Una app disponible tant per a dispositius Android com iOS i que incorpora un mapa interactiu per facilitar el desplaçament dins del mateix centre. El sistema també permet accedir als justificants de visita, rebre notificacions sobre programacions o modificacions de visites, incloure també fills o menors tutelats entre d'altres. L'aplicació també reuneix informació i notícies relatives a l'activitat dels centres.
I encara en l'àmbit sanitari, un estudi publicat a la revista The Lancet Psychiatry ha constatat que el diagnòstic del TDAH que es fa durant els anys de preescolars és tan viable com el que realitzen edats més avançades.
I d'aquesta manera refuta la creença científica que afirmava que el diagnòstic d'aquest trastorn entre els 3 i els 6 anys podria no ser fiable, ja que els comportaments propis d'aquests infants es podien confondre amb la simptomatologia del trastorn. L'estudi, on també han participat l'investigador de l'Institut d'Investigació Sanitària de Pere Virgili, Jordi Julvez, planteja un canvi de paradigma en l'abordatge del trastorn i en la percepció de la seva simptomatologia. Segons l'OMS, entre el 4 i 6% de la població mundial està diagnosticada de TDAH.
I canviem de qüestió, l'organització de la Guia Michelin ha anunciat aquest dilluns que durant la gala que tindrà lloc a Barcelona el 28 de novembre atorgarà un premi especial al millor sommelier.
L'anunci del guardó, que reconeixerà la tasca d'un dels professionals d'aquest camp, s'ha fet durant el debat al Vies Gastronomia, que s'ha celebrat a l'Auditori de la Pedrera de Barcelona com a part dels actes vinculats a la celebració de la cerimònia de la prestigiosa guia. L'humorista i presentador Andreu Buenafuente serà l'encarregat de conduir aquest acte, que tindrà lloc a l'Auditori Fòrum del Centre de Convencions Internacional de Barcelona.
I en cultura, el cantant Alejandro Sanz ha exhaurit les entrades pel seu proper concert al Palau Sant Jordi el dissabte 9 de desembre.
Aquest concert a la capital catalana i el que farà el 15 de desembre al Wissing Center de Madrid posarà punt final a la gira Sanz en Vivo. D'aquesta manera, l'artista culmina definitivament el tour iniciat ara fa 2 anys amb més d'un milió de seguidors des del seu inici. A més de repassar els seus grans èxits com Corazón Partido, Amiga Mía o Looking for Paradise, Sanz interpretarà també alguns dels temes inclosos en el seu últim treball, Sanz.
Ara amb Corazón Partido pensava que em parlaves del concert del Bosch a Barcelona.
Tu ja estàs pensant a les 10, no?
Jo ja estic pensant a les 10. Connectadíssims. Gràcies, Júlia. Fins ara.
Fins ara.
38 minuts que passen de les 8 del matí. Anem a Plana Esportiva. La caravana. Futbol Corredor Ira, bon dia de nou.
Hola, bon dia.
El Barça femení juga avui contra el Benfica, el Johan Cruyff, donant el tret de sortida al nou curs de la Lliga de Campions.
Les blaugrana començaran, per tant, el camí de la defensa del títol aconseguit la temporada passada amb un ple de victòries a la Lliga. En les 8 jornades disputades, les catalanes provaran de traduir aquesta sort a Europa. Li preguntaven al míster Jonathan Giraldes si li dona un plus de motivació guanyar dues Champions seguides.
No, un plus més no. I no estem davant encara perquè estem a l'inici de la competició i no hem de pensar amb el títol, hem de pensar amb el partit. Volem agradar a la nostra afició a casa, volem donar bona imatge perquè també els rivals vegin com estem aquesta temporada a la Champions i aquesta és la motivació.
Sobre el seu rival d'avui, ha recordat en roda de premsa el duel de la temporada passada, ha afirmat que el plantejament per part de l'equip portuguès serà semblant. Per cert, que Giraldez complirà amb aquests 100 partits al capdavant de la banqueta del Barça. Qui també ha parlat és Mapi León, que no perd la il·lusió pel projecte ni pel club.
Tengo la sensación de que no hay un día en el que no haya algo en lo que digo, wow, qué feliz estoy de estar aquí, y simplemente intentar dar mi mejor versión. Voy cumpliendo años, así que... Vamos a intentar aguantar.
Juguen a les 9 de la nit a l'estadi Johan Cruyff, partit corresponent al grup A, que completen Rosengard i Eintracht de Frankfurt. El Barça parteix com a principal favorita després de guanyar l'edició de l'any passat contra el Wolfsburg.
I la selecció espanyola de futbol ja prepara la ciutat de futbol de les Roses els dos últims partits classificatoris per l'Eurocopa.
Última concentració de l'any 2023 per preparar els compromisos contra Xipre i Geòrgia programats per aquest dijous i diumenge. Tot i que els de Luis de la Fuente ja estan classificats per la cita, guanyar els dos enfrontaments serà vital per liderar el grup i aconseguir un sorteig més favorable a la primera fase de l'Eurocopa. Ferran Torres i Gaià han estat els únics que han treballat al marge en un entrenament obert al públic i també solidari, ja que la Federació Espanyola de Futbol ha impulsat una recollida de joguines per repartir-les al Nadal a diferents ONGs que treballen amb menors i famílies que es troben en situació de vulnerabilitat.
I qui també està concentrat amb la seva selecció és el polonès Robert Lewandowski. El jugador del Barça ha tret ferro a la polèmica suscitada pels seus gestos contra Lamine Yamal en el darrer partit de Lliga.
A les imatges que es van fer virals després del partit s'hi veia Lewandowski visiblement enfadat amb el seu company d'equip i després també ignorant-li una encaixada de mans. El polonès ha tret importància al que va passar, qualificat la situació de normal dins d'un context d'altes pulsacions. El davanter ha deixat clar que no té cap problema amb Yamal i que sovint l'ha donat consells, incloent, segons Lewandowski, el darrer partit contra l'Alavés.
I encara en clau Barça, el director de l'àrea de futbol del club, el mític Deco, diuen que confien en Xavi al 200%.
Són declaracions a RAC1.
Bien, nosotros hemos renovado a Xavi. Es que estamos diciendo de esto? O sea, la confianza es... Es 100%, ¿no? 200. Ahora, ¿qué queremos mejorar? ¿Qué queremos jugar mejor? Por supuesto, eso no podemos esconder de eso.
Deco considera que Xavi és l'indicat. També ha tret ferro a l'incident entre Lewandowski i Lamine Yamal que comentàvem fa uns segons. Creu que són coses que passen al camp. En plana purament esportiva, ni li passa pel cap caure en fase de grups de la Champions després de la derrota blaugrana contra el Shakhtar Donetsk.
I atenció, perquè qui també ha defensat Xavi, però amb matisos, és Cholo Simeone.
L'entrenador de l'Atlético de Madrid ha entrat al debat sobre les crítiques de la premsa als jugadors i entrenadors de la Lliga per dir que entén Xavi, però també als periodistes. Ho ha fet a la cadena SER.
No le doy tanta importancia, si escucho y a veces digo, bueno, por ahí tiene razón, pero entiendo de que ustedes están en un lugar donde viven el día a día, lo que pasa en el momento, y nosotros tenemos un montón de información que ustedes no tienen. A ver, si un jugador no puede vivir con crítica, no puede jugar al fútbol, porque estamos en un lugar de exposición, estamos expuestos.
Simeone ha celebrat la seva renovació fins al 2027, però creu que no serà sempre l'entrenador de l'Atlético, encara que ha confessat que ara una selecció li faria mandra. Ha aplaudit a Joao Félix, ara al Barça, i s'ha mostrat a favor que els àrbitres expliquin les seves decisions.
I l'Espanyol destitueix Mikel Azparren com a cap del futbol base blanc i blau.
Us ho vam explicar fa uns dies i finalment s'ha confirmat la notícia que apuntava al mitjà La Grada. Un comunicat confirma l'adeu d'Azparren després de 6 mesos al capdavant del futbol formatiu Perico. El club agraeix els serveis a l'ex del Sant Andreu i no ha confirmat qui serà el substitut al càrrec. Són amb dos noms amb força, els de Fran Navarro i Àlex García, que ja van ocupar la direcció del futbol base en el passat. Una destitució que s'assuma a la de Luis García com a entrenador del primer equip masculí, que es va produir fa només un parell de setmanes.
I encara en futbol, el Villarreal no aixeca cap. Marcelino serà el tercer entrenador que ocupa la banqueta del conjunt de la plana aquesta temporada amb intenció de superar la crisi que pateix el club.
De fet, des que Emery va marxar a l'Aston Villa la meitat de la temporada passada, el Villarreal no ha trobat un substitut de garanties a la banqueta. Primer va fitxar Quique Setién, que va acabar la temporada, però després d'un mal inici el van fer fora a principi principis de setembre van firmar en Pacheta i ara, dos mesos després, l'han fet fora pels mals resultats i la imatge pobra de l'equip. Ara, Marcelino torna a apostar per l'ordre defensiu i el contraatac, tot i ser una solució d'urgència. El nou entrenador firma per aquesta temporada i dues més, fins al juny del 2026.
I canvis també al Sabadell. Després dels mals resultats de l'equip, que és cué del grup 1 de la primera federació, el club ha pres decisions dràstiques que afecten la direcció esportiva i la banqueta.
En les pròximes hores, tal com va avançar Ràdio Sabadell, el club arlequinat té previst fer oficial la destitució de Jaume Milà com a director esportiu i anunciar l'arribada del gallec Carlos Rosende. Al marge de la direcció esportiva, l'altre canvi apunta a la banqueta. El Sabadell es planteja molt seriosament la destitució de Gerard Bofill i fins i tot la podria anunciar les properes hores. Bofill, que va començar la temporada com a segon de Miquillador, no ha capgirat la trajectòria de l'equip, que ha sumat 6 derrotes consecutives, un registre que només s'ha donat 5 vegades en la història del club i que no es registrava des de feia 20 anys.
I el cardiòleg del Saragossa publica una carta oberta després de la mort d'un exjugador del club.
Rafael Duamena, de només 28 anys, va morir aquest dissabte per una aturada cardíaca al partit que enfrontava el seu equip amb el Partizani de la Lliga Albanesa. La temporada 19-20, el futbolista va ser al Saragossa quan li van detectar una anomalia cardíaca i van aconsellar-lo que pengés les botes. Ho explica en una carta oberta a l'Heraldo de Aragón, Antonio Asso, metge del Servei de Cardiologia de l'Hospital Miguel Servet de Saragossa, que va fer l'exploració mèdica al futbolista quan va arribar a la capital aragonesa. El text del doctor explica que el jugador es va negar a deixar la pràctica esportiva, però van aconseguir convèncer-lo perquè s'implantés un desfibrilador. Aquest dispositiu, segons Arroba, salvar-li la vida en una ocasió, però el futbolista va decidir treure-se'l l'any 2022. El metge diu que va perdre el contacte arran de la decisió del futbolista i que a la llarga ha acabat sent fatal.
I en bàsquet, el Joventut de Badalona rep la visita del París Basketball a 8:45 en un partit de màxima dificultat.
Sí, perquè el París ha guanyat els 6 partits que ha disputat a l'Eurocup. La penya, que va perdre el darrer maig europeu a casa contra el London Lions per 76-87, buscarà ser el primer equip de la competició que tomba els francesos. Carles Durant tindrà les baixes d'Ante Tomic, Felip, Brozianski i Miguel Allen.
I en clau Barça, l'entrenador Roger Grimau ha passat pels micròfons de Movistar i s'ha desfet en elogis cap al seu predecessor.
Serunas y Quevicius.
Por supuesto, creo que Sara se ha hecho un trabajazo en el Barça. Una persona, no un entrenador, una persona con muchísimo carisma, muy querida en el palau ya en su época de jugador, en su época de entrenador. Y bueno, pues yo creo que cualquier entrenador que hubiera venido después de él hubiera sido complicado.
En aquesta entrevista, Grimau confessa que no pensa en el futur a llarg termini. No el preocupa ser molts o pocs anys a la banqueta blaugrana, només guanyar el proper partit. També ha puntualitzat que la seva imatge de persona tranquil·la no sempre és així i que no s'enfadi en públic no significa que no hi hagi moments per emprenyar-se. Creu que s'ha de convèncer des de l'argumentació i no des dels crits.
I finalment, en tenis, Carlos Alcaraz comença amb mal peu les finals de l'ATP de Turí i perd el seu debut al torneig contra l'alemany Alexander Zverev per 7-6, 3-6 i 4-6.
El murcià volia deixar enrere les males sensacions dels últims dos partits que el van portar a caure a vuitens de final del Masters 1000 de Xangai i a primera ronda del Masters de París, però no ho aconseguia. Encadenava la seva tercera derrota consecutiva en un final de temporada que li està fent molta, molta nosa. És més, des del mes de març del 2021 que no encaixava tres partits seguits sense guanyar. Alcaraz aconseguia remuntar en el primer set després de perdre el seu servei i s'imposava el tiebreak. Més dificultats tenia en les següents dues mànegues que l'impossibilitaven certificar la victòria. Alcaraz no pot negar que ha arribat fos al final de la temporada.
Tengo que mejorar para llegar a este punto del año en mejor condiciones, en el sentido de, sobre todo a nivel mental. Probablemente cansancio mental, de estar en una exigencia bastante alta durante tanto tiempo.
El número 2 mundial necessita guanyar els dos partits que queden contra Medvedev i Rublev per tenir opcions de classificar-se per semifinals. D'altra banda, el segon partit del grup B acabava amb victòria contundent de Medvedev sobre Rublev per 6-4, 6-2.
Gràcies, Pol. Fins ara.
A tu.
Fins ara. Dos minuts que passen de 8:45 del matí. Anem a la cara B.
A la caravana busquem la cara B de l'actualitat.
La caravana, Núria Ros, què tal? Bon dia de nou.
Bon dia. Ai, no m'ha sortit gaire bé.
Però... Xema, sí, està bé. Això aquí és un especialista, és Sant Pol.
Ah, sí?
Que de fer com a bona persona d'esports, no? aquestes arrencades de cotxe.
La moto.
Bon dia.
Perquè parles així que el Barça juga aquest matí a 6:45 de la tarda.
En fi. Què ens expliques, Núria, avui a la cara B?
Avui, un dia més i contra tot pronòstic, la cara B de l'actualitat ens fa posar en alerta perquè ha nascut una nova estafa.
Que això és la caza de l'Octubre Rojo, eh?
Sí. Ha passat temps ja des de l'última, eh? Una setmaneta i mitja.
Sí,
això és temps.
Mira,
per nosaltres.
Sí, perquè cada setmana, escolta'm,
gairebé cada dia. Que estem sempre igual, sí.
Tant els oients com vosaltres sabeu que ens agradi o no, les estafes són un clàssic en aquesta secció, també a les nostres vides. I deixeu-me dir-vos que no sembla que això hagi de canviar, perquè ara la Guàrdia Civil està alertant d'una nova estafa. Atenció, perquè és cada vegada més popular entre el territori espanyol i té com a protagonista una moneda de 2 euros.
Ep,
val?
Compte aquí.
N'heu sentit a dir alguna cosa d'aquesta estafa, vosaltres?
No.
Jo he vist el titular a la premsa, però no he aprofundit.
No,
És que he pensat...
La subtilesa,
Per dir,
no m'ha interessat.
És que he pensat...
doncs us ha d'interessar,
M'ha estat absolutament igual. No. He passat pàgina.
No és això. Jo he pensat, monedes de 2 euros, quantes passen per les meves mans? Poques. Per tant, a mi no m'agafaran per aquí.
Ai. Home, jo crec que els nostres oients tenen monedes de 2 euros.
Sí, segur.
No és el meu cas. Jo, mireu, 500 no baixo.
Ah, wow. està bé saber-ho. Us explico, la qüestió és que durant els últims dies està circulant una moneda que, com us deia, s'assembla molt a una moneda de 2 euros, que té valors molt diferents a la moneda real. Val? En aquest cas, la moneda en qüestió és la lira turca, una moneda turca, que, tot i tenir valors diferents, comparteix similituds físiques que poden causar aquesta confusió. I estem parlant de que la moneda té el mateix tamany, el mateix pes i els mateixos colors que la moneda de 2 euros. Per tant, tu, si les compares, són pràcticament iguals.
Els inventors de monedes no ho veuen, això?
Sí, de veritat.
Els inventors de monedes,
És que pensa que n'hi ha moltes,
Si fes una moneda rosa, si cal.
Ai, que sí,
oi que no n'hi ha?
M'agradaria molt.
Moneda rosa,
Veus?
M'encanta.
2 euros. La moneda rosa.
Molt bé.
No, i poca broma, perquè si tu compares aquesta moneda turca amb la moneda, la nostra, l'europea, és que són iguals. Són pràcticament iguals. Llavors, com és evident, són aquestes similituds físiques les que estan motivant els estafadors a intentar colar aquestes lires turques per monedes europees de 2 euros. Un intent que, si els hi surt bé, els hi surt molt a compte, els estafadors, si tenim en compte que el valor d'aquestes lires no arriba a 3 cèntims.
Val?
Per tant, estem davant de 2 euros en comparació amb 3 cèntims. És la diferència és bèstia.
Sí, clar.
No,
si et van estafant, vas multiplicant i arribes als 100 euros en un moment,
Ja estem entre Europa i Turquia, és la mateixa diferència que hi ha entre una sauna finlandesa i una sauna turca, no tenen res a veure.
I al final, quan veus la moneda, no, la víctima sembla que delira.
Com són? Oh!
Que bo, no?
Com són les saunes? L'acudit, molt bé, Pol, però...
No l'hem encaixat bé, però està molt bé.
Sí, està bé, és un intent, bon intent. Però les saunes finlandeses, perdona, és que ara m'ha interessat.
Sí.
En què es diferencien de les europees?
És europea, no?
Val.
I l'europea?
I l'europea, exacte.
La finlandesa és l'europea.
Llavors, perdona, Núria, com
moneda turca, moneda de casa nostra, perquè ens entenguem.
Sí, val, com funciona?
Ara t'ho explica.
Sí. Ah. No, dèiem que els estafadors hi surten guanyant perquè les víctimes... Ai, ara, és que m'heu liat.
Fatal.
La culpa de l'altre, sempre.
El tema està clar perquè els estafadors en aquest cas hi surten guanyant i nosaltres, com sempre, les víctimes perdem, sempre.
Ara, és així.
Per tant, no, és que m'has preguntat com funciona, no hi ha més. És a dir, t'intenten colar una moneda que no és la que tu tens en el teu dia a dia.
Però a dos euros és una estafa, diguem-ne, que s'ha de treballar molt, per fer pasta.
Clar, però tu a vegades vas ràpid, et donen el canvi i en aquest li han colat, te la colen a tu, arribes a casa i dius, vaig a pagar amb 2 euros
i ja no t'ho accepten. No és la primera vegada que passa això,
No, la Guàrdia Civil ha explicat a través de les seves xarxes que no és la primera vegada que passa això.
Sí.
Llavors, us diria que alerta amb aquestes monedes de 2 euros que us intentin colar, perquè si anem sumant, doncs us podrien estafar bastants diners.
Clar, és
cosa de fixar-s'hi, com en tota la vida.
Llavors, bàsicament.
Ja està. Jo us diria que desconfiar una miqueta i ja ho tindríem.
Ara. A més, aquestes monedes s'usen molt per les màquines.
Sí, i tant.
Això millora per
tabac.
Sí, és veritat. Així torna el canvi.
Sí.
Saps què vull dir? Més cosetes, Núria, va.
Va, canviem de tema perquè ara vull que parlem de Tinder.
Ep!
Todo empieza con un match. Tinder.
Tinder sorpresa.
Sí. En teniu vosaltres o què, de Tinder?
No.
No.
Mai de la vida.
No, jo tampoc.
Si us plau.
No?
Jo
conec
gent que...
No passa res,
Conec gent que sí,
Moltíssima gent que en té.
Sí, tu coneixes gent que sí?
Sí. Una, concretament. No conec ningú més.
Sí, algú més també.
Jo molta gent.
A mi, per exemple.
Tu tens?
Jo tinc Tinder.
Ah, vale.
Home, molt bé.
Sí, no, mira, està molt bé.
I què? I va bé la cosa o què?
Núria, però anava.
A la gent que tingui Tinder avui l'ajudarem perquè... Ah, per cert, hem donat per suposat que tothom sap el que és Tinder, així que ho explicaré. Tinder és una aplicació que permet als usuaris mútuament interessats a posar-se en contacte i concertar cites. Ho he dit bé, no, això? Sí, sí, més o menys va així, eh? Llavors, es fa a través de match, de likes i coses així. Uh-huh. Sí, bé. És una aplicació de cites.
És per poder parlar amb una persona,
per
els dos heu de coincidir.
Si us agradeu, quedeu i teniu una cita i mira, potser d'allà surt l'amor.
És així.
Per què us dic tot això? Doncs perquè fa només unes horetes que aquesta aplicació de cites ha compartit unes dades que permeten veure quins són els dies de l'any en què els barcelonins i barcelonines han utilitzat més l'aplicació per lligar durant l'últim any.
Els dies de l'any, eh? Els dies de l'any.
Sí, dies concrets de l'any d'aquest 2023. Per tant, parlant clar, arrel de la publicació d'aquestes dades, ara Tinder ens diu quins són els dies en els que més s'ha lligat a la ciutat de Barcelona durant el 2023. Tenim algun solter a l'estudi?
Doncs
fem preguntes molt personals, avui, eh?
Ja ho ets.
Un. Bé, doncs està bé, ja ho sé. Ja per sabia la resposta.
Per algú tinc l'aplicació, saps el que vull dir?
Hi ha molta gent que no està soltera i té l'aplicació. Doncs, Joan, escolta aquesta notícia perquè potser, si et ve de gust lligar, t'interessa.
Sí, home, i tant.
Val? Abans de dir-vos quins són els dies concrets, deixeu-me explicar-vos que aquests dies coincideixen amb festius, com és evident. La gent lliga en dies festius i dates assenyalades.
Amb temps, amb calma.
Sí, aquesta seria la primera conclusió. Llavors, si anem als dies en qüestió, atenció perquè el moment estrella per lligar durant el 2023 a Barcelona va ser el 15 de juliol. Coincidint amb la manifestació del Pride i quan hi van haver concerts de, per exemple, Rosa López o Paulina Rubio. Allà la gent va lligar, es veu. Escolta'm, està molt bé.
Què voleu?
No, clar.
Dies festius, dies de...
Caloreta.
Tindre xirinola. Es fa servir com a eina de proximitat.
Ah, exacte.
Llavors,
sí.
Sí, i tal qual.
Sí, sí, literalment. Sí,
a 20 metres.
Sí. És que és així.
Ah, t'indica la proximitat de la persona?
Sí. Clar, no lligaràs amb una persona que estigui 400 quilòmetres.
Ui, escolta...
Bueno. No és tan pràctic.
Però això, per la gent que no tingui Tinder, jo no ho sabia, i quan ho van explicar, és tu pots establir un radi d'acció.
Un radi d'acció.
Llavors, si continuem desgranant les dades, el segon dia que més s'ha lligat a Barcelona aquest any ha estat el Dia de Reis, per tant, estem parlant del 6 de gener.
Bon regal.
I tant.
El Dia de Reis.
I en tercer lloc tenim el Dia de Nadal. Per tant, d'aquí n'extraiem una... No, n'extraiem una segona conclusió, i és que les festes nadalenques motiven, no?, els solters i solteres a sortir i buscar un altre tipus de companyia contra el fred que no sigui la família. És a dir, tu passes el Dia de Nadal amb la família...
Has dit companyia contra el fred?
Sí. Per dir-ho suaument. Ah.
Una companyia contra els fenòmens.
Sí, home, per Nadal en principi fa fred. Aquest any no ho sé, perquè avui fa una calor increïble, però...
Molt
millor abraçar-te amb algú, no, si fa fred.
Sí, i vens...
Que no sigui la família.
Vens d'un dinar de Nadal, que tots els teus cosins i germans tenen parella, tu no en tens, doncs busques, surts i busques.
Surts fasquejat, té la vida.
Sí, a més el Nadal és una època molt, molt bonica per tenir algú al costat.
Preciosa.
Sí, em posa molt tendre, sincerament. Llavors, per anar acabant, en quarta posició hi trobem la diada de l'11 de setembre. En aquest cas, segons dades de l'aplicació, aquest festiu, que per cert nosaltres no vam tenir, per tant no entrem dins de... Aquí no vam lligar nosaltres perquè vam treballar, no? Doncs és un dels dies on més usuaris aprofiten per trobar l'amor o el que sigui, perquè Tinder no és només per trobar l'amor, eh?
No esperava
per
aquest
trobar
dia.
Amics,
no, perquè Júlia aquest dia el té, saps, molt encasillat en el que ha de ser.
És un dia molt polític. Clar. Vull dir, si és per Nadal, dius, bueno, mira...
Política
mira,
i ligoteo, no?
El romanticisme augmenta, però l'11 de setembre...
Això confirma que hi ha gent que va a les manifestacions. A no
clar, exacte, és que aquesta és la conclusió.
En busca de calor.
Sí, és la conclusió.
Llavors... És realment un dia molt encasellat.
Encasellat.
Ho diu.
I llavors tenim en cinquena posició, però no menys important, el 23 d'abril, el dia de Sant Jordi, que s'imposa amb força. S'imposa amb força per davant del dia de Sant Valentí, cosa que m'agrada molt, i que tanca aquest rànquing de 5 dates. Llavors, per acabar, dir-vos que més enllà d'aquest top 5, les dades de Tinder també apunten que festivitats com la Revetlla de Sant Joan o la Mercè, o inclús festes de Gràcia, Joan Trias, són altres dies en els que es lliga molt aquí a Barcelona.
Sí,
eh?
I tant.
Ho corrobores. Res, aquesta és la notícia. La trobo molt interessant.
Sí. Doncs jo també. Què vols que
sincerament.
Tingui?
Jo em pensava que Sant Jordi estaria en una posició més alta. Més alta que potser l'11 de setembre, no?
Sí. Una primera cita el dia de Sant Jordi igual és too much.
Ai,
no?
Però és molt xulo.
Vas
a passejar una miqueta. Sí. Ah, mira, molt bé. Ho hem tancat molt bé, això.
Veus?
El Pol està fent molts comentaris.
Finíssim.
Sí. Anem a la musiqueta?
Sí, i avui sona així.
això, eh?
Sí. Us sonen, no, les veus?
Sí, home,
qui són? Els Amics de les Arts. Oh. El meu grup preferit de la història.
Ah, sí?
M'encanta. Sí, vaig a tots els concerts, tot, m'encanta.
De veure com es va posar Júlia Julbe quan van venir aquí a Mercè Rada.
Estava molt nerviosa, eh?
Sí.
Home, normal,
no,
normal.
Anava a un concert i el Daniel Alegret em va dir quina cançó vols que soni el concert. Oh. És que em vaig oblidar de totes les cançons. Oh. És que només el podia mirar.
Va sonar o no?
Totes les que jo volia.
Quina li vas dir?
Sí, la primera, Louisiana,
ara,
als Camps de Cotó.
Boníssima, eh?
No, em vaig posar una mica nerviosa al principi.
Normal, normal. Es coneixer un...
No, no veieu la cara de Júlia Julbe, però no. El rictus ha afectat.
Bueno, continuo.
Avui està molt contenta, doncs, Júlia Julbe, sí, perquè el que estem escoltant és Saps Fer-ho, el nou single dels Amics de les Arts i Lil Dami. No sé si t'agrada aquesta col·laboració, sí?
Tot, sí, sempre sí.
És igual.
A favor.
Mentre estiguin ells, no? Dona igual.
Sí. Una col·laboració que us he de dir que ha sortit a fa res, fa 11 horetes. Mm-hmm. És un single que balla pel camí del pop amb Deixeu-me dir el segell inconfusible dels Amics de les Arts i que ens parla de la típica o el típic ex que ja es té superat i que de sobte, quan menys t'ho esperes, reapareix per sembrar tots els dubtes. No sé si us ha passat avui. La cosa va de parelles, d'ex. No us ha passat,
no.
Ho deixarem aquí.
No, cas. Però conec gent que li ha passat.
Ah, un amic.
Un amic d'un amic.
Gent que té Tinder i gent que li passen aquestes coses. No,
amb... I a tu? A tu? No. No, no, no.
No.
Però hi ha un amic...
Jo soc molt de... Pam, pam,
exacte.
Pam, fora.
És la apuesta a tope. Todo al negro, todo al rubio.
Un jardí que ni l'Amazones.
Sí, oi? Sí. No, per què? Si no heu dit res,
no,
l'altre
no,
món,
no,
eh?
No, cap problema.
No, en fi. Saps fer-ho, eh? És sense dubtes... La cançó es diu No tu, eh? És que m'agrada a mi. Aquest nom per una cançó m'agrada.
És xulo.
El Saps fer-ho, en aquest cas...
d'un nivell molt baix, sí, de noms últimament. Mira, i hem pujat la mitjana.
Ripití, no? Com era allò d'ahir?
Riquití.
És que, clar, riquití és molt bé.
No, però estic amb tu.